Havia d'arribar tard o d'hora i ja ha arribat. L'Olot és el primer equip que aquesta temporada guanya el Sabadell a la nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? 28 d'octubre era tant del Sabadell, però tant desaprofitar una oportunitat com la d'ahir. Guanyant, l'equip de David Català s'escapava, obria una escletxa d'un partit respecte tots els perseguidors i feia un altre cop sobre la taula. En canvi, la derrota final comprimeix encara més la zona alta. El Sant Andreu va empatar, amb la qual cosa hi ha empat també al capdavant de la classificació, i per a Baraix el centre d'esports segueix primer. Però és que els de la zona alta gairebé tots van punxar i tot queda en un mocador. Del primer al dotzer, 4 punts només de distància. Una altra dada, l'Alzira, el proper rival, és a mitja taula, però si supera el Sabadell, tant de bo que no. Diumenge l'enxamparà a la classificació. El bon joc de la primera part no es va traduir en el marcador ahir contra l'Olot, i a la represa el Sabadell va tornar a patir massa al darrere. En ben poc li van fer mal una altra vegada, especialment en centrades laterals. I ja és la tercera setmana consecutiva que encaixa 2 gols al conjunt arlequinat. Al marge, la polèmica arbitral, que també va existir, amb 2 penals que li van pispar una cada part. Si aquest ha de ser el tracte de favor que el Sabadell rep dels àrbitres, segons qui, a Lleida o Mallorca, parlem-ne, que no vull ni imaginar-me com serà tenir-los en contra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, a Rocío García, amb ella arrenquem setmana.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Avui es lliura la pilota d'or. A 9:15 es coneixeran durant la gala els guanyadors d'aquesta edició, amb Vinícius o Rodri en el capítol d'homes i Aitana Bonmatí en el de dones com a principals favorits. Avui a 9:00 tanca jornada primera masculina el Mallorca Athletic Club. Ahir l'Atlético va perdre 1-0 al camp del Betis amb un gol de Jiménez en pròpia. A 2:00, Racing de Ferrol Tenerife. El Depor, per cert, destituït i Manol Idiáquez. Indústries va sorprendre ahir el Barça al derbi català de la Lliga Nacional de Futbol Sala. L'equip colomenc en va tenir prou amb el gol de Verdejo només arrencar per guanyar 1-0. Carlos Sainz també ha guanyat, en el seu cas, el Gran Premi de Mèxic. El pilot madrileny va aprofitar l'ascensió de Verstappen, 6è classificat, per endur-se el triomf per davant de Lando Norris i de Charles Leclerc. I per últim, Pecco Bagnaia ha reduït a 17 punts la diferència respecte al líder Jorge Martín a falta de només 2 curses pel final del Mundial de MotoGP. L'italià va guanyar un Gran Premi de Tailàndia, en el qual Marc Márquez va caure i, per tant, s'ha quedat ja sense opcions al títol. Venia ben farcidet avui el tema. Aquí a casa, què tenim?
Es comenta la recepció.
Farem el postpartit d'aquesta primera derrota de la temporada a casa. La d'ahir contra l'Olot, també l'empat del filial contra el Prat, els lideratges de l'Oar Gràcia o una mica de waterpolo.
La notícia curiosa.
La samarreta que Capa ha fet el Vasco de Gama brasiler, anomenada Històrica Resposta. En aparença, normal, blanca i daurada, però quan es mulla apareixen unes lletres que formen la carta que el president del club va enviar ara fa just 100 anys, el 1924, per dir que no participarien a la Lliga per no discriminar els pobres i els negres exclosos en aquell moment. L'equip venia de ser campió l'any abans i li havien sol·licitat excloure un total de 12 futbolistes per ser d'origen afroamericà.
De quin partit no estarem pendents?
Del Manama Club contra l'Al-Rifa Premier League de Bahrein, partit que comença a 5:00. Per cert, el Manama és l'equip al qual va marxar Miquel Olmo quan va sortir del Sabadell.
I a les xarxes socials.
Luis Oliver Fill, l'entrenador ara del Badajoz, i la seva rajadeta que s'ha convertit en viral després de guanyar.
Es una pereza terrible saber el escándalo que va a haber esta semana. Pues claro, cuando ganas líder en solitario y bajas contra la Extremadura, pues lo normal es que haya un incendio entre martes y miércoles a más tardar. Desde que estoy aquí, solo esta semana que hemos perdido y nos han comido toda la distancia los rivales, esa es la única semana tranquila que he tenido. A mí me da igual que me insulten, porque yo ni tengo Twitter ni Instagram ni lo uso y me da igual. Pero lo que no voy a dejar es que nos vapuleen permanentemente desde fuera y no responder. El que vaya contra el club, o que vaya contra mis jugadores, o vaya contra mí, o contra mi afición, o contra lo que sea, lo reviento. Y si puedo, lo mato. Así que así, ya estamos.
Avui celebra el seu aniversari.
Una futbolista sabadellenca de les més històriques d'aquest primer quart de segle de la ciutat, com és Sara Serna.
L'enquesta.
MVP946, l'etiqueta a Twitter per triar una setmana més el millor del Sabadell, malauradament ahir amb derrota en l'1-2 contra l'Olot.
Hotel Suís.
Nou minuts clavats per sobre de la una. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Després de la primera derrota, aquesta no l'havíem explicat encara, de la temporada a casa, com a mínim a tu el cos com se t'ha quedat després d'aquesta grandíssima oportunitat desaprofitada?
Doncs això precisament, que vam tornar a tirar del nostre malaurat ADN, sembla allò escrit no sé ben bé per qui és el guionista, però que el Sabadell té aquesta capacitat d'autocastigar-se. Quan té l'oportunitat de sortir, de treure el cap, de fins i tot en aquest cas d'haver obert escletxa de què és del que es tractava, doncs va tornar a ser el que ens té malauradament acostumat massa sovint, que és a desaprofitar, com dius tu, ocasions bones. I ahir va ser en forma de derrota, que com comentes, no l'havíem vist venir encara aquesta de perdre un partit a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Va ser l'Olot el primer en endur-se el gat a l'aigua al temple, a l'estadi Creu Altenc, en un partit que va tenir diferents fases. Avui feia una lectura amb una obvietat, que és que el marcador acaba al final condicionant totes les lectures, valoracions, etc. que vulguem fer de qualsevol partit, i el d'ahir no és una excepció, però jo, sincerament, crec que els pals que han anat caient pel rendiment de l'equip ahir, si no es perd, la sensació, sobretot de la primera meitat, insisteixo que separaria la primera de la segona, però la sensació que tots teníem al descans de com vam veure els primers 45 minuts no seria la mateixa que la que tenim ara en perspectiva, sabent que aquell partit l'acabes perdent.
Sí, la primera meitat l'equip no va estar malament. De fet, va dominar. Jo diria que fins i tot va sorprendre el plantejament i la idea de partit que David Català va dibuixar a Pedro Dolera, insistim, en els primers 45 minuts, on gairebé l'únic però que li podríem posar a l'equip, o que com a mínim li poso jo, és que no va saber rematar aquest teòric domini en forma de gols en la primera meitat. És cert que no va haver-hi ocasions claríssimes, però alguna en vas tenir, i alguna fins i tot marcada per la polèmica, que també, malauradament, avui també toca parlar per tercera setmana consecutiva, ho farem després. I és cert també que la segona meitat, per ser justos, va reajustar millor l'Olot en el temps de descans. Pedro Dolera va moure bé les peces i si diem que la primera meitat el Sabadell va sorprendre l'Olot, jo m'atreviria a dir que en el segon temps la partida tàctica, per dir-ho així, la va guanyar de sortida clarament el conjunt de la Garrotxa. El Sabadell ja no es va sentir tan còmode com ho havia estat a la primera meitat, i a sobre doncs va haver d'anar a remolc, perquè el gol matiner de Marc Mas a l'inici del segon temps va obligar a reaccionar l'equip. És cert que va arribar la reacció. És cert que tot i la reacció, jo diria que el partit no el va tenir controlat en cap moment el Sabadell, allò de tenir-lo ben ajustat, i que en el tram final, doncs, allò, en aquesta loteria d'anar i venir, ahir va sortir Creu, després d'una setmana com la que havíem viscut contra l'Atlètic Balears. Per tant, una derrota que no m'atreviria a dir que és injusta, com a tal, sí que és cert que el Sabadell potser no va mereixer perdre, però tampoc no sé si va arribar a mereixer guanyar en el còmput general dels 90 minuts. I com diem, no exempt de polèmica, que aquesta ja comença a ser, malauradament, des del dia del Narcís Sala, passant per l'Atlètic Balears, i ahir, tres setmanes consecutives, ja comença a ser un pèl avorrit el tema aquest també de les polèmiques arbitrals.
Sí, després hi anem amb els penals en plural que li van pispar ahir al Sabadell per rematar el tema de la sorpresa tàctica de l'inici de partit de Català. Tots dibuixàvem una línia de 4 al darrere, amb Vargas a la dreta, Pau a l'esquerra i Ton Ripoll jugant en posició més avançada, i per molts moments Vargas va fer de tercer central. Per tant, era Pau Fernández qui tenia carril lliure, perquè no hi havia dos centrals sinó tres en sortida de pilota, Ton Ripoll per l'altra banda, i sobretot que Gompi i Rubén tiraven cap endins i creaven aquí gairebé una espècie de rombo, de quadrat, amb Burri i Cortés, que obligava sobretot a la gent de bandes ofensives de l'Olot a treballar molt per no deixar venuts el doble pivot. Parlo de... No hi era Salvans d'entrada, va haver de jugar Pedro del Campo, o va voler que jugués Pedro del Campo, caigut a banda Pedro Dolera. I el germà de Gompi, per l'altra banda, van haver de fer molts quilòmetres, estaven aquí en inferioritat, i de fet prova d'això és que al final els canvis acaben, més enllà de la lesió de Sidibé, a la primera meitat, acaben ajustant això amb Pedro ja jugant més per dins, amb Gompi substituït també a mitja part, i crec que la segona meitat de l'Olot. També és veritat que només arrencar fa el primer gol i, per tant, va amb avantatge en el marcador, però és una obvietat que l'equip garrotxí va estar molt millor a la segona part que no l'incòmode que havia estat a la primera. Dit això, Sergi, aquí va faltar, d'entrada a la primera meitat, traduir aquest punt de sorpresa, de demanar, de portar el partit cap al teu terreny, en el marcador també, que les va tenir, un xut de Rubén, una ocasió de doble pal de Salguero i el possible penal, el primer, sobre Ton Ripoll, especialment. I després, sobretot, la sensació que aquest Sabadell, en aquest tram de competició, amb ben poc li estan fent mal al darrere.
Sí, sí, sí. Apunta-li també el xut d'Urri que treu Pol
Ballester. Cert, un obús,
però,
sí.
Però, en tot cas, és cert que l'equip pateix més al darrere que no pas al davant. Amb molt poc, i també en parlarem avui, aquests 6 gols que han encaixat en 3 partits, en els 3 últims partits del conjunt arlequinat.
Has escoltat la dada del Vituri d'això?
Sí, 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 són unes xifres que, home, per ser un equip que ara mateix, la part positiva de tot això que estem dient, que està sonant a molt negatiu avui, i no pot ser d'una altra manera després d'una derrota a casa, però per ser el líder encara del grup, empatat a punts, compartint aquesta posició amb la Unió Esportiva Sant Andreu, és cert que els números de gols encaixats són sorprenents, també ho són els del Sant Andreu,
sí, molt,
per
molt.
Per endavant, però no deixa de ser sorprenent que el primer classificat hagi encaixat tant i amb tanta facilitat com ho ha fet al llarg d'aquesta temporada.
Mira, per acabar de fer-nos la idea d'això que comentem ara, el Sabadell en aquest tram de competició dels últims 15 dies, les últimes 3 jornades, és l'equip que més gols ha encaixat. Amb aquests 6 que comentàvem, juntament amb el Badalona Futur, diu això... Clar, si tu per guanyar un partit com el dia del Balears n'has de fer 3 perquè vas a mitjana de 2 per partit, és complicat. I és veritat que aquest Sabadell, a més, s'ha caracteritzat per no tenir grisos al darrere, traient alguna excepció, o encaixa molt amb aquests 2, amb els d'Andratx, etc., o deixa porteries a 0, que gairebé la meitat de la Lliga també les ha deixat. O sigui que no hi ha terme mig en aquest sentit.
Sí, sí, sí. Però bé, en tot cas, com diem, la part positiva després de la novena jornada, després d'haver superat aquest primer quart de la temporada, és que l'equip segueix al capdavant, amb 17 punts és el líder del grup tercer. Això sí, en una classificació, Adri, que lluny de trencar-se, que sí que ho està fent per la part baixa, on tenim ja 4 equips, que, home, déu-n'hi-do, ja diria que el que millor està és a 5 punts de la permanència, però per la part alta-mitja, la veritat és que és un autèntic mocador. En qüestió de 4-5 punts es troba pràcticament, doncs això, fins a la zona de play-out. Des del líder fins al play-out només hi ha 5 punts de diferència i és una lliga molt, però que molt, però que molt igualada i que costarà, pel que sembla, que cap dels equips pugui marcar el ritme suficientment a distància. Però bé, en tot cas, el que dèiem, i per començar, escolta també protagonistes, si et sembla, aquest bany de realitat que va patir ahir l'equip, la derrota en una oportunitat desaprofitada, hem de recordar, ho dèiem, a la prèvia del partit ja, era l'últim partit de la jornada 9 i, per tant, teníem tots els resultats a la mà i gairebé tots els resultats de rivals directes o de rivals de la zona alta havien acompanyat, havien facilitat que el Sabadell pogués haver obert aquesta escletxa de 3 punts respecte al seu immediat perseguidor. Va buscar David Català, jugar de nou sense un davanter centre pur, sense un nou pur, va apostar un altre cop per la mobilitat al davant. Insistim que la primera meitat va funcionar, tot i que no va arribar a marcar, a transformar, a traduir-ho en forma de gol. I dins d'aquesta sorpresa, després, el que és cert és que el fet de que l'equip no estigués fi ho va acabar pagant davant un equip a més que venia, com havíem recordat al llarg de la setmana, en plena dinàmica positiva. Ja són 6 setmanes seguides que els de Dolera no coneixen la derrota. En tot cas, com diem, van de realitat d'una temporada amb aquesta igualtat ja per bandera i que per David Català, ahir, en roda de premsa, un dels moments que destaquem del tècnic barceloní, és la demostració que si aquest any es vol aconseguir l'objectiu que tothom té entre cella i cella, s'haurà de lluitar fins al final.
Aquesta és la nostra realitat, que al final hem de ser forts, hem de ser conscients de que no ens passejarem a la categoria i que tenim que treballar tots els punts com si ens és la vida. I al final, avui ha estat un bany de realitat per tot. Però al mateix moment d'aixecar cap, de ser forts i que això no ha fet més que començar, seguim líders, i ha estat un accident que ja, bueno, que ens podia passar i que siguéssim conscients de que aquesta categoria és molt complicada i hem de lluitar-ho fins al final tot.
Doncs accident, bany de realitat, conscients que no ens passejarem i que haurem de lluitar cada partit com si ens hi anés la vida. Tot això, Sergi, sé que t'havia picat la curiositat, era la resposta a la primera pregunta de la roda de premsa quan li van preguntar sobre aquesta arenga, aquest esperonar a l'equip sobre la mateixa gespa un cop acabat el partit, només res segons després del xiulet final que va voler fer David Català, fins i tot abans de saludar l'afició, etc. Els va voler reunir sobre la gespa i li van preguntar una mica allò de fins on puguis explicar, què és el que li has dit o per què has volgut fer això, i tota aquesta llista que escoltàvem ara d'accident, bany de realitat, etc, etc.
Sí, i en aquest sentit també d'aprenentatge d'errors, perquè el que és evident que ahir l'equip en va cometre, no només al davant, sinó també al darrere. Podríem dir allò de, on es decideixen els partits que diu el manual del futbol, que és a les àrees és on l'equip ahir no va estar fi, ni al davant, a l'hora de definir les poques o moltes que van tenir, però sobretot al darrere, perquè és on molt poquet va necessitar l'Olot, ho dèiem, al final va fer dues rematades a porteria l'equip de Pedro Dolera i totes dues van entre pals, totes dues van acabar al fons de la xarxa de la porteria defensada per Gianni Cassaro. Per David Català, aquest error o errors dels quals se n'ha d'aprendre no obliguen a una altra cosa que no sigui la d'aixecar el cap ràpid i posar-se de nou en marxa.
Sí que ens ha faltat materialitzar, arribar més, ser més convincents a dins de l'àrea, que al final doncs, ho hem pagat molt, molt car, perquè no ens mereixíem, jo crec, la derrota, però ja et dic, el moment d'aixecar cap, de ser forts i de seguir endavant.
Doncs aixecar cap i a seguir endavant en un partit... és que... El pitjor de tot, Sergi, és que tu tancaves la jornada i sabies el que t'estava jugant realment, no? Independentment del partit com a tal, del desenvolupament del joc, de les ocasions, etc, etc, és que tots anàvem amb la sensació de dir, seria tant del Sabadell punxar avui, i pam, just va passar el que ens oloràvem, i insisteixo, més per el que en castellà es diu el chascarrillo, no? Que no per una sensació, perquè venies del moment, diria fins i tot eufòria, de l'Atlètic Balears de tot just una setmana abans.
I més quan a Sant Andreu venies de perdre també, però donant aquella sensació de lluitar-ho fins al final, fins i tot quan vas jugar 11 contra 8, on el Sabadell va tenir una ocasió clara en forma de penal no assenyalat sobre Javi Delgado. Però bé, com diem, preocupació per aquests errors i de manera més personalitzada encara o més focalitzada encara, si ho vols així, pel tècnic del Sabadell, per David Català, Adri, va voler posar molt el dit a la nafra en el sentit dels errors defensius. Errors defensius que, com comentàvem ara fa un moment, tot i ser el líder, això que no ens oblidem de recordar-ho al Sabadell, encaixa, com comentàvem, amb massa facilitat. Només calia veure aquests tres últims partits, Sant Andreu, Atlètic Balears i el d'ahir contra l'Olot, on l'equip va encaixar dos gols en cada partit, sis gols en total en aquests darrers 270 minuts, anem a dir-ho així, oficials de temporada de Lliga Regular. I, sobretot, ahir David Català apuntava un error detectat, però que també es continua repetint, que és com de problemàtic està sent, com de problemes i de mal de caps està generant les centrades laterals. Ahir, no tant el primer gol, però sí el segon, arriba de nou en una jugada d'aquest estil, una centrada lateral a l'esquena, entre centrals, i Marc Mas, més murri que ningú, es desmarca bé i acaba superant Gianni Cassaro, amb un puntet de fortuna del rebot que toca a l'esquena del porter lloretenc, però bé, al final havia guanyat la posició bé Marc Mas per fer el seu doblet particular. Com diem, errors detectats i errors, diu el tècnic, dels quals cal aprendre de cara al futur immediat.
És una faceta que ja havíem parlat abans del partit, doncs, sobretot els gols que estem rebent amb centrades laterals, que estem patint molt, i avui el segon gol doncs, un altre cop ha estat d'una centrada lateral que no connectem bé les marques, no estem ben coordinats a l'hora de sortir la línia, i al final és una cosa que hem de seguir treballant i ens seguir insistint, perquè si no som força en defensa al final ho paguem molt car, i sobretot aquí a casa.
Apuntava cap a dos conceptes defensius en concret. El primer, no està coordinats en la línia. Ens va semblar tant el primer com el segon que eren posicions justes, i després, vistes les repeticions, les coses com són, porta equívoc la posició dels centrals, perquè són els laterals qui acaben trencant la posició de fora de joc de Marc Mas, en el primer per una banda Pau Fernández, en el segon per l'altra Ton Ripoll. El primer és veritat que és una pèrdua de Rubén i una acció molt ràpida, filtrada la passada per dins. La segona acció ja és, com comentava el Sergi ara, d'aquesta centrada lateral que ens porta a l'altre concepte defensiu, que és el tema de referenciar més, d'agafar més les marques dins de l'àrea, de tenir controlat el possible rematador. Clar, és que ja no només, Sergi, és una qüestió de desaprofitar l'oportunitat, dels gols encaixats, etc, sinó que sobre el paper tu miraves una miqueta el perfil en la prèvia de partit que tindríem al davant i venies d'haver superat un tram de competició contra aspirants a la part alta i ara jugaves contra un rival que és veritat que està fent les coses molt bé, que és veritat que està en ratxa, que després d'aquells tres partits seguits perdent 1-0 en les primeres jornades no ha tornat a perdre, però que al capdavall ve d'una categoria per sota. O sigui, l'any passat hi havia dues divisions de diferència entre el Sabadell i l'Olot, i fins i tot mirant-nos només el Malic, que respecte al dia del Balear recuperaves a moltes peces i molt important realment. A Ton Ripoll, a Rubén, a Urri, els tres de fet van tenir molt protagonisme ahir, i malgrat tot, allò que té el futbol a vegades, no?, que se't gira en contra quan en teoria els arguments fan tenir més esperança.
I més a casa, on l'equip, la veritat és que fins ara, traient el dia de l'Ibiza, s'havia mostrat molt fiable, fins i tot en patiment com el dia de l'Atlètic Balears, però al cap i a la fi tirant partits endavant, importants també com el de l'Espanyol B o el del Cornellà, per citar-ne alguns dels que hi ha hagut així per davant, però on també, i ja ho vam veure el dia de l'Atlètic Balears en una dosi que podria haver estat important o que podria haver estat decisiva i que finalment, afortunadament per l'equip, no ho va ser, que és aquest puntet d'agradar, aquest puntet de precipitació, d'ànsies, de fer bé les coses, de no fallar davant de l'afició, i que s'està convertint, o com a mínim, ahir ho va tornar a semblar, aquesta motxilla extra que se li està repenjant a l'esquena als jugadors arlequinats. Ahir, i després de fer el més complicat, que era empatar el gol de Marc Mas, un molt bon gol de Sergio Cortés, per cert, el cinquè de la temporada en partit de Lliga pel capità del Sabadell, l'equip va fer el que no tocava, que era tenir pressa per fer-ne el segon. I tenir aquest punt de precipitació i de no d'escollir bé i de no decidir bé en els metres finals, quan el partit potser no donava per victòria, però en tot cas s'havia d'aconseguir o s'havia de fer que no donés per derrota, no? Insisteixo, el dia de l'Atlètic Balears ja va haver-hi un ensurt en forma d'empat a dos que per un moment semblava definitiu, precisament per no saber tancar els partits, per no arribar a entendre i a gestionar bé l'estat anímic, i ahir finalment doncs la flauta aquesta vegada no va sonar. No sempre et surt cara quan llences la moneda, i ahir va tocar creu. Errors a tenir en compte, també, sobretot per aquest punt de calma que l'equip no està trobant quan es tracta de jugar a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Fas el més difícil, jo crec que era empatar el partit tal com estava, i al final doncs, encara teníem molt de temps endavant per remuntar, però sí que ens ha pogut un altre cop les ànsies de guanyar, d'anar endavant, doncs, ens han entrat més nervis, més precipitacions, més errades no forçades, i al final doncs, un error que hem comès al final del partit, doncs ens costa els 3 punts.
A casa és la gran assignatura pendent del Sabadell, aquest control emocional, aquest punt de paciència, de saber no exposar-te més del compte o tenir millor vigilat el rival en les contres quan estàs enfonsant-lo i sotmetent-lo a nivell territorial. O sigui, al final el Sabadell ahir viu molt dins del camp de l'Olot, però per tot el que arriba a viure dins el camp de l'Olot, ni genera el suficient per guanyar i a sobre acaba patint a l'esquena.
Sí, sí, sí. I en aquest sentit, doncs, aquest repetir errors que, com diem, ja hem vist en algunes fases d'altres partits jugats a casa, però que ahir doncs, es van acabar d'acumular, o l'equip no va tenir aquell puntet d'encert per acabar de refer-se. De fet, vam veure que en el tram final del partit tant va estar buscant el Sabadell el 2-1, com es diu en aquests casos, més amb el cap que no pas, o més amb el cor que no pas amb el cap, que de l'hipotètic 2-1 en quant a buscar-ho, en quant a insistir-hi, en quant a ser dominador a l'àrea rival, es va acabar produint l'1-2. Allò que es diu també de manual de no perdre si no ets capaç de guanyar, com a mínim que no acabis marxant de 8. Doncs bé, en línies generals, insisteix David Català en aquest punt de discurs a l'hora de dir que a casa, davant de l'afició, per més ganes que hi hagi, s'ha de saber jugar amb molta més tranquil·litat.
L'ànsia de marcar el segon, al final ho pagues rebent el segon, no? I això és el que no podem permetre. Al final hem de ser molt forts mentalment, I ja et dic, tot el que no puguis guanyar, no perdre-ho. Ja ho era un partit de que tots volien guanyar, lògicament, ho teníem a la nostra ment, però al final hi ha fases de partit que hem de ser una mica més estar més tranquils i intentar, doncs, per lo menys no, que no se'n vagin els tres punts.
Minut i mig i seran 2:45 en directe a l'Hotel Suís d'aquest dilluns 28 d'octubre. Hem jugat ja l'últim partit del mes, el següent ja serà entrat el mes de novembre. I, evidentment, hem deixat pel final el punt de picant, de polèmica, que també va tenir aquest partit, com gairebé ens està acostumant cada setmana al centre d'esports. Aquí sí que crec, Sergi, que es nota bastant més el fet de ser un equip dominador de la categoria, trepitges molt més l'àrea rival, hi ha moltes més accions rigoroses, polèmiques, digue-li com tu vulguis, dins de l'àrea, perquè la trepitges molt més, i per això gairebé cada setmana ens estem trobant aquí possibles penals o penals assenyalats, o aquest punt d'haver de tirar de repeticions per veure què ens semblen les jugades. Ahir en concret, bé, per ser justos, parlaré de tres i tu després em dius el què. Tu les has vist repetides ja?
Repetides moltes vegades.
I què et semblen?
Doncs em semblen que dues són indiscutibles.
Primer i tercer?
Primer i tercer.
Correcte.
O sigui, el primer penal sobre Ton Ripoll em sembla que no té discussió, més enllà del que després algun analista arbitral em pugui desdir. La segona, jo la veig molt més rigorosa, no m'acaba de fer el pes, és a dir, no la veig suficient com perquè s'assenyali penal, que és aquella entrada també sobre Ton Ripoll, que jo crec que el defensa arriba a tocar la pilota bé,
de fet,
molt perquè, justeta, però bé.
Per si la gent es pregunta de quines accions estem parlant, és primera meitat totes dues. La primera és una que gairebé no és conscient el jugador de l'Olot que té Ton Ripoll al davant i acaba picant gairebé a la panxa. I la segona és aquella que el mateix àrbitre acaba assenyalant córner perquè entén que a l'hora de posar el peu toca pilota i no toca carn, per entendre'ns.
Sí, 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 ja et dic. I la tercera són les mans en aquell control, que no és un bon control d'entrada de Javi Delgado, però que el propi mal control el que provoca és que agafa desprevingut, jo diria, el defensa de l'Olot, que té el braç no estès, no, directament fent senyals als avions perquè aterrin i l'impacten amb el braç de tal manera que la pilota li queda fins i tot a la defensa de l'Olot, que poden refusar, poden rebutjar des de dins de l'àrea. Torna-hi. Sempre, fins i tot allà, els jugadors del Sabadell sortien tenint el dubte de si la pilota havia rebotat ja prèviament en el propi jugador de l'Olot, i els vam haver d'aclarir que no, que la pilota ve de Javi Delgado, que no la controla al 100%, però el mal control el que fa és que impacti amb el braç completament obert del jugador de l'Olot.
Clar. Aquí diferenciem coses. Evidentment són jugades que, si assenyales un dels dos o els dos penals, poden canviar el signe del partit, és evident. Per tant, condiciona molt el desenllaç final. El que no treu tot el punt d'autocrítica que ja hem estat escoltant de David Català i que hem comentat aquí, d'un Sabadell que va permetre dues rematades molt franques al darrere, que no es va mostrar prou còmode amb la pilota al peu a la segona meitat, etc. Una cosa no treu l'altra ni la justifica. Però per mi, Sergi, no diria el més greu, però sí que tot ve amb antecedents previs d'una setmana, i insisteixo el que ja vaig dir al Sabadell en joc, que no vull insinuar que perquè un senyor a Mallorca o una Lleida ha dit A, després en el camp ha passat B, perquè és que no ho crec, sincerament. Simplement deuen haver-se equivocat en la decisió presa, o ho han vist diferents que nosaltres i ja està, i prou. No vull tampoc aquí afegir més teca del que ja hi ha. Però clar, vens amb una setmana en la qual s'està insinuant que el Sabadell té un tracte de favor amb els àrbitres per ser qui és i per tenir a qui té a la federació. Si aquest ha de ser, com dèiem ahir, Sergi, durant la retransmissió, el tracte de favor, no em vull ni imaginar qui tinguin parlant malament de cul als àrbitres.
I sobretot perquè no ve de part d'aficionats, que també, que això seria més lliure, només faltaria, sinó que ve de part de veus autoritzades dins d'aquests clubs rivals del centre d'esports, concretament de l'Atlètic Balears i concretament del Lleida Club de Futbol.
Un directiu de cada club.
Correcte. Són els responsables de insinuar de manera molt directa, sense allò que es diu, sense paños calientes, aquest rumor o aquesta possibilitat de que el Sabadell s'estigués veient beneficiat per la presència de Joan Soteras, en concret, expresident del Sabadell, arlequinat, confés, i actual president de la Catalana i home important dins de l'Espanyola, a l'hora de determinar els arbitratges a favor del conjunt de David Català. Bé, ahir se li preguntava a David Català per aquestes circumstàncies, sobretot per aquestes declaracions, i si aquestes declaracions poden estar influint o no, ja no només en l'estament arbitral, que estem gairebé convençuts que no, sinó fins i tot si el vestidor s'està sentint assenyalat des d'aquest punt de vista. Doncs bé, per al tècnic del Sabadell, hem d'estar per damunt de totes aquestes històries.
No es pot influir en res tot el tema de comentaris, ja es parli per xarxes socials o ja sigui per directius d'altres equips, hem d'estar centrat en el nostre. Sí que està clar que avui doncs podíem estar queixant-nos i de penals o no penals, però bueno, no m'agrada entrar en això. L'àrbit doncs ha decidit no pitar el penal i a seguir, això és el futbol, o sigui que algun dia t'afavoriran, un altre dia doncs, com avui no t'afavoriran, i nosaltres hem de ser més forts d'això i ha estat molt, molt, molt per sobre de tots els comentaris que ens diguin.
Discurs en aquest capítol excel·lent o molt noble de David Català, perquè crec que, sincerament, sense voler entrar al fang, perquè no és necessari sortir esquitxat, però jo diria, Sergi, que ahir tenia arguments per dir, ostres, una cosa és la part que he criticat ja del nostre rendiment i una altra és que considero que aquesta acció i aquesta altra per mi són penal i tindria tot el seu dret a opinar sobre el tema. I passa de punteta sobre els possibles errors arbitrals i té un discurs per mi exemplar de dir, i a més no és l'únic, i portem ja alguna setmana escoltant a membres del centre d'esports que tenen claríssim que això resta més que no pas suma i que a la seva i al marge del que es pugui dir aquí o allà.
Sí, 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 i mantenir-se al marge perquè, de fet, no hem sentit declaracions ni del president, ni del director general, ni de cap membre, en aquest cas, del Consell d'Administració, i, de fet, les primeres declaracions són les de David Català i, com dius, defugint de qualsevol afegir-hi foc o llenya al foc per no donar més vida a aquest, entre cometes, que s'entengui, incendi de les últimes setmanes.
Demà escoltarem Sergio Cortés parlant també del mateix tema, amb petit spoiler, en la línia de David Català, si no més contundent encara. Un futbolista que serà notícia també, no només pels gols, no només per ser el Pichichi, no només per ser el capità, sinó perquè no viatjarà al Gira.
Sí, està sancionat. Ahir va veure la cinquena targeta del cicle i, per tant, serà baixa segura, juntament amb els lesionats que arrossega l'equip des de fa setmanes, de cara a aquesta cita a Terres Valencianes. Per cert, que encara, a hores d'ara, i que ningú pensi que estem de broma, encara no se sap si el partit es juga a Luis Suñer Picó o al Camp d'Esports Venècia, un camp annexa que té, en aquest cas, la Unió Deportiva Alcira a la mateixa població. I perquè ens fem una idea, Adri, de jugar en un estadi a un altre, d'un camp a un altre, estem parlant de jugar, entre altres coses, a gespa natural, al Suñer Picó, o fer-ho en gespa artificial, com ho ha fet l'Alcira les últimes setmanes a casa, com seria aquest camp de Venècia. Bé, en tot cas, a hores d'ara, pel que ens diuen des de València, esperant que sigui l'Ajuntament d'Alzira el que autoritzi o no a poder trepitjar la gespa acabada de ressembrar del Suñer Picó i que no s'ha trepitjat fins al moment, de les últimes setmanes.
Faig la mateixa reflexió que fèiem, crec que era ahir, sobre el tema dels arbitratges. Tot és producte del mal cap del Sabadell, perquè si tu no baixes a la quarta categoria del futbol estatal, no et trobes a àrbitres de quarta ni et trobes a escenaris de quarta. Però, dit això, algú s'hauria de fer mirar que a 6 dies pel partit no sàpigues encara si jugues sobre una superfície o l'altra, a un camp o a l'altre, igual que el mateix dia de partit contra el Balears no sap qui estarà d'assistent a una banda i a l'altra, igual que el Toni Tatxa és l'alternativa a Andrats, igual que l'Ibiza ha canviat 3 vegades d'escenari aquesta temporada, són coses que diuen molt poc d'aquesta categoria.
Sí, 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 i com diem, ara mateix el principal dubte ve per aquí, saber en quin terreny de joc. El que sí que sabem segur és que el partit és a les 5 de la tarda, el que sí que sabem segur que nosaltres ens hi posarem a 4:45, des de les 4:30 en directe des del Zira, ja sigui a un o a l'altre terreny de joc, i simplement per acabar-ho de rematar, que l'equip avui s'ha entrenat a Olímpia i demà té jornada de descans, i que aquesta setmana, dijous, divendres i el propi dimecres, l'equip s'entrenarà al Josep Molins, a Sant Oleguer, per començar a preparar o per anar preparant aquesta cita davant la Unió Deportiva al Zira. tira.
Potser és una embarcadeta ara, però saps o intueixes si finalment és a Venècia i no al Sunyer i Picó, si canviaran l'escenari per allò de trepitjar més l'artificial Olímpia?
Doncs no t'ho sé dir. De moment la planificació parla d'entrenaments dimecres, dijous i divendres a Sant Oleguer. Jo puc intuir, com dius, que si finalment se sap que el terreny de joc serà el del camp d'esports de Venècia, doncs segurament podrien canviar aquestes sessions a l'Olímpia per allò d'adaptar-te més i millor a la superfície de la gespa artificial que trobaries diumenge a Terres Valencianes.
I en la mateixa línia de pregunta, que no sé si té resposta, ahir havia de ser un dia gran, ahir havia de ser un dia de presentació del futbol base, algú amb mala bava deia, fins i tot ajornant-la, aquest punt de malastrugança que porta sempre la presentació del futbol base ha afectat el primer equip. Ahir, per l'amenaça de pluja, al final és veritat que va respectar la meteorologia, però va caure un aiguat en la prèvia que va provocar que els responsables decidissin ajornar aquesta presentació del futbol base. No es va dur a terme la presentació i, per tant, no va haver-hi aquest extra de públic que sempre comporta tenir a la gent de l'Obrador Arlequinat al temple, a la nova Creu Alta. Hi ha data de la nova presentació i sabem més o menys per on poden anar els trets dels següents partits del Sabadell?
Doncs mira, a la segona pregunta sí, la primera pregunta, que és no. La del futbol base, no, perquè no hi ha encara idea clara de quan es vol fer. Sí que la idea era no deixar-ho passar gaire més per allò de que ja no arribi l'hivern més profund a partir del mes de novembre, que ja haurà de ser segur en el mes de novembre si és que no s'acaba ajornant del tot. Però el que sembla més o menys aviat segur, Adri, és que no serà en el proper partit a casa, això intueixo, veient que ja és oficial que el partit contra l'Elche Ilicitano, contra el filial de l'Elche Club de Futbol, serà diumenge 5 de la tarda. Estem parlant del partit posterior al d'aquest cap de setmana al Cira. Per tant, diumenge 10 de novembre, el partit contra l'Ilicitano. I diumenge 17 de novembre, una setmana encara més tard, a l'Antonio Asensio, a la ciutat esportiva del Real Club Deportivo Mallorca, davant el Mallorqueta, ara mateix el CUE de la Lliga, que encara no ha guanyat, diumenge 12 del migdia. Te'n recordes que aquesta
va estar... T'anava a dir si això comporta que la jornada 12 de la segona volta sigui també les 12.
Doncs, teòricament, és el que hauria de comportar, que el partit de la segona volta també s'acabi jugant, però queda tant encara sí. Que ens centrem en això. No, per tant, els pròxims horaris, això, diumenge 5 de la tarda contra l'Alcira, una setmana després a casa davant l'Ilicitano, també diumenge a les 5 de la tarda, una més enllà, al camp del Mallorca B, diumenge, però a les 12 del migdia, per allò de visitar un camp d'un equip balear.
Ho deia per la negociació oberta que hi havia entre el Mallorca i el Sabadell per veure si es podia avançar tant el de la primera com el de la segona volta uns minutets i jugar a quarts de 12, com finalment no serà. Gràcies, Sergi. Fins ara. Vaig a parlar una mica al filial.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Perquè el Sabadell B no ha pogut tallar la ratxa de 3, ara ja 4, jornades consecutives sense guanyar. A tercera federació, un graó per sota del primer equip. Tot i això, el conjunt de Conrad García es va quedar molt a prop de fer-ho, realment, en l'empat sense gols a Olímpia contra el Prat. El filial ha sumat només 2 dels últims 12 punts i ha caigut al penúltim lloc, malgrat aquest bon regust que ha deixat l'empat contra l'equip Pota Blava. El tècnic Conrad García parla sense retrets d'aquesta dinàmica negativa.
Les dinàmiques al final fan que el jugador no tingui tanta pressió a l'últim moment, que tingui confiança de circular més, d'arriscar amb passades que segurament ens donen més profit a nivell ofensiu, i el futbol ja sabem que són dinàmiques. Hem d'estar molt forts mentalment, crec que ho estem, hem fet un tros de partit avui, considero, i estem això, donant passos endavant. Hem de ser mentalment forts per tenir aquesta capacitat de seguir construint, no? Encara que no ens arribin les victòries, doncs seguir construint. Hem de treure que hem empatat a tot un Prat, que l'any passat va fer play-off i que avui hem tingut més ocasions de gol nosaltres que ells.
Ara ho escoltàvem, al filial Arlequinat va gaudir d'ocasions suficients, sobretot, especialment a la segona meitat, per haver-se endut els 3 punts. Ustrell, Utgés i, sobretot, Alia Camara, en un mà a mà en el descompte, no van estar encertats de cara a porteria.
Els últims moments de partit potser ells tenien més la pilota i nosaltres arribàvem les ocasions a camp obert i hem tingut la capacitat de generar 2-3 ocasions clares. Recordo dos aturades molt bones de Pablo, del porter del Prat, i l'última que hem tingut a l'últim minut d'un per un que arribava un company, que no hem estat encertats. Retrets, els jugadors que han fallat, pocs, se l'han guanyat ells sols, han tingut la situació, tindran més, i segur que aquestes situacions els ajuden a millorar les properes.
A més, el Sabadell ha deixat de ser ja la pitjor defensa de la Lliga per un golet. Estava empatat amb 12 gols encaixats amb la Grama, que tampoc en va rebre cap, però curiosament un altre filial, el de l'Europa, lidera ara aquest rànquing amb 13 dianes en contra. Després de la primera porteria zero de la temporada, Conrad García ha destacat aquesta feina defensiva, tot confessant que era una de les consignes que s'havia marcat per aquest tram de competició.
Era un objectiu. La setmana passada ja vam fer un pas endavant gran contra el Manresa a nivell defensiu. Ens van generar poques ocasions de gol. I aquest partit, si mires una mica el tanteig, no?, d'ocasions d'una o de l'altra, jo recordo un pal seu i no recordo que hagin tingut cap altra ocasió. Per tant, això parla molt bé de la defensa de l'equip, que necessitava una porteria zero, que fins ara no havien tingut la fortuna de tenir-la, i això és un pas més en la construcció d'aquest edifici que ens ajudarà a guanyar.
Malgrat aquests fonaments de l'edifici que comentava ara Conrad García, el Sabadell B continua en zona de descens per darrere. Només hi ha la Fundació Esportiva Grama, l'equip que el filial Arlequinat visitarà aquest cap de setmana.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
La veu dels optimistes.
Sensacions d'equip gran, d'estar ben plantat. Sabadell fa un partit molt seriós.
La dels crítics.
Els últims 10 minuts són injustificables, són de bastanta vergonya, i penso que tots vam acabar el partit força cabrejats.
Sigui a la categoria que sigui.
A vegades és que el Sabadell. Bueno, anem a començar a mirar rivals nostres.
Tothom té cabuda a la tertúlia del Centre d'Esport Sabadell.
Tribuna Preferent. Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a la 94.6 i al Twitch de Ràdio Sabadell.
Taxi Més ara t'ho posa més fàcil. Pots demanar un taxi a la teva ciutat per WhatsApp al 608 48 30 02. Recorda, 608 48 30 02. Més informació a taximés.com. Taxi! Radio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts passats de dues. Tornem una altra vegada a parlar ara de lideratges, els de l'OAR, perquè en handbol tornem a tenir el Gràcia com a primer classificat de les seves respectives lligues, amb els seus dos primers sèniors. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Rollo, com estem?
El femení ho ha estat gairebé en totes les jornades, per tant, gairebé no hi ha novetat en aquest sentit. El masculí, que l'havia perdut en les últimes setmanes, l'ha recuperat. I atenció, l'ha recuperat malgrat anar a una de les pistes més fotudes, com és la de Sarrià de Ter, i tot i no guanyar.
Sí, correcte, perquè el resultat final va ser un trepidant, per cert, 32-32. I gràcies als gols de Quim Baillo i Bernat Correro de penal en el tram final, perquè en aquell moment semblava que aquest punt fins i tot es podia escapar. L'OAR, com diem, va estar contra les cordes en aquests darrers instants, amb aquest desavantatge de dos gols que l'extrem i el central van neutralitzar amb el seu encert.
Porto anys ja tirant-los i mira, de tant en tant toca tirar-ne d'aquest estil, i està bé que vagin dins també per agafar confiança.
Doncs Bernat Correro, que és qui no li va tremolar el pols en aquesta penúltima acció del partit, última en atac de l'OAR, perquè després el Sarrià, Parc, va tenir pilota per poder fins i tot guanyar. Anava guanyant de dos, com comentaves, però és que després va tenir una última pilota per guanyar.
Sí, va tenir una última possessió amb una mena de fly que van intentar al final, vaja, que no els hi va acabar de sortir bé. Algú allà a Sarrià de Ter reclama fins i tot alguna falta. Jo veient l'acció tampoc vaig veure gran cosa. Però bé, la cosa va quedar aquí, com diem, i al final... Aquest 32-32, que pot deixar Adri aquest bon regust per aquest desavantatge de dos gols que duia l'OAR en el tram final, com dèiem, però també és cert que els de Pere Llats van manar durant gairebé tot el partit, amb rendes curtes, és veritat, però que en algun moment es van enfilar fins als 4 gols a favor a la primera meitat. Per tant, els verdiblancs no van saber aprofitar, però com a mínim sí que van poder esgarrapar aquest punt d'una pista on, per exemple, fa dues setmanes el Granollers B va perdre, com recorda Correro.
Ens ho agafem com algo positiu al final. Sí que és veritat que bueno, són coses que hem d'aprendre perquè va haver-hi moments una mica d'incertesa nostres que vam fer que es poguessin posar ells per davant, però al final ja sabem el que és Sarrià. Granollers, de fet, fa dues setmanes hi va perdre, els equips de dalt es deixen en punts, llavors haver sumat un punt i vist també els resultats d'aquest cap de setmana, doncs és un punt més que bo.
Doncs donava per positiu l'empat al Bernat. A tot això hem parlat i molt, Parc, amb el Sergi Garcés, de com està de comprimida la segona federació. Déu-n'hi-do, també la primera nacional d'handbol, eh?
Sí. Fins a l'antepenúltim, crec, en aquest cas, que hi ha res, uns 4 puntets més o menys. Però a la part alta és on es jugaran les garrofes als principals candidats i hi ha garrotades, perquè l'OAR ara mateix, ho deies, Adri, és líder, suma 9 punts de 12 possibles, però és co-líder, empatat amb dos equips més, amb el Sant Cugat i el Sant Vicenç, el rival que aquest dissabte visita el carrer Boccaccio.
És el que diem cada any, de sí, nacional, tots els equips poden fer-te mal en gol sol partit, però és que a més aquest any és encara més real. Tots els equips ja ens hem deixat punts, no hi ha ningú invicte, i, hòstia, és una jornada 6, ja vol dir moltes coses.
Líder l'OAR Gràcia de la primera nacional masculina per una qüestió de gols, empatat amb dos equips més al proper rival, un d'ells, i tot i no guanya l'última jornada. En canvi, a la plata femenina tenim l'OAR femení també com a líder, però en aquest cas en solitari i en plena de victòries, de moment, 6 de 6 després del derbi.
Sí, després de resoldre, com dius, aquest duel contra el Sant Quirze per un còmode 23-32. Màxima golejadora, Adri, no ho diries mai, Jana Sorapera, 12 dianes, això sí, va estar ben secundada en aquest cas, per l'extrem, Emma Serna, autora de 5 gols, i aquí sentim.
Vam haver de treballar molt, la primera part va estar més empatada, anàvem treballant a poc a poc, i a la segona part, gràcies a la defensa i amb l'ajut de porteria, vam poder córrer, i jo crec que vam solucionar prou bé com atacar la seva defensa i vam tirar el partit endavant, sobretot en la segona part, però en la primera ens va costar i elles juguen molt bé.
Doncs sí, com diu Serna, al final les verdiblanques van començar a obrir una mica d'escletxa abans del descans i a la represa ja la van eixamplar més. El Sant Quirze, que en guanya perdut potencial i és penúltim a la classificació, va acabar al final cedint davant d'un OAR que va a un ritme adri imponent. Serna no té problemes a dir que són el rival a batre, tot i que remarca també la igualtat que hi ha a la competició.
Ho podríem dir així, tot i que ja sabem que és una lliga molt regular i que qualsevol equip pot guanyar qualsevol i sobretot empatar. La jornada anterior va haver, crec que, quatre partits que van empatar i això va demostrar la regularitat de la lliga i estem així, que qualsevol equip pot batre a qualsevol.
Apunta, Adri, pròxim compromís de les de Carol Carmona serà demà passat, dimecres, rebent el Ribes en el partit avançat de la pròxima jornada.
Doncs demà passat, en una setmana que ja us avisem que haurem d'anar tots plegats alerta perquè és una mica estranya. Hi ha pont, divendres és festiu, Tots Sants. La majoria de competicions sí que es disputen, diria de memòria que el bàsquet no, la divisió d'honor juvenil no, però el mercantil es posa al dia amb el seu partit contra el Barça, per tant, efectes pràctics com si hi hagués jornada, però sí que hi ha alguns que avancen partits, diria que el waterpolo i el cas de l'OAR és el més flagrant perquè, com comenta el Parc, no és que no jugui el cap de setmana, és que juga directament un dimecres aquest proper partit de Lliga del Plata femení. Doncs victòria clara amb el derbi a Sant Quirze del Vallès de l'OAR femení, lideratge per tots dos, ens deixem alguna coseta, Parc, o continuo?
Està tot dit.
Doncs canvi de lloro i que entri el Vitori. Fins ara, Parc!
Adéu, Adri!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Perquè Nambolo ara ha recuperat el lideratge en la lliga masculina i el continua conservant a la femenina, però déu-n'hi-do també amb waterpolo, perquè teníem Champions. Ha iniciat la defensa del títol al camí a la vuitena, l'Astralpool Natació Sabadell, a la Champions femenina, i ho ha fet, evidentment, guanyant. Pau Vitori, home, waterpolo, com estàs?
Què tal?
A més, amb una victòria d'aquelles solvents, 8-13 a la piscina del Donosbaros hongarès en el primer partit de la fase de grups, i amb la sensació que va deixar l'equip de David Palma poc marge a la sorpresa.
Molt poc, molt poc. La veritat és que la temporada passada havia estat un escenari on va tocar patir molt, únicament es va guanyar per la mínima, i aquesta vegada és que no va costar tant ni de bon tros. De fet, el tècnic David Palma felicitava les seves jugadores per haver imposat el seu domini des dels primers minuts en una piscina complicada.
Valoració positiva, no? Començava aquestes Champions aquí jugant a fora de casa, no? Un camp sempre complicat, amb un equip que té algunes jugadores internacionals d'Hongria, i la veritat que contentes, no? Un partit que hem dominat molt bé des d'inici, hem agafat l'avantatge i bé.
La veritat és que, si ho plasmem això en dades, Adri, és cert que el Duna va ser qui es va avançar en el marcador, però a partir d'allà, parcial de 2-11 entre el primer i el tercer quart, que va sentenciar del tot l'enfrontament. De fet, amb el 3-11, és cert que es relaxa una mica l'equip, que acaba maquillant el rival, el Duna Osvaros, al marcador en l'últim quart, però marxava content Palma també per haver guanyat la partida tàctica.
Duna no volia que nosaltres posicionéssim l'equip a la sortida del contraatac, no? Ens carregàvem molt de doble boia, com fèiem nosaltres la temporada passada contra Mataró, no? Jo crec que han fet bé els deures, no? De no voler a la Vander Kratz, la Rita, la Bea, aquestes jugadores entre línies, ens obligaven a recular. I la veritat que un partit que hem treballat molt la defensa aquesta en doble boia de l'equip contrari, i ja et dic que contentes, no? Penso que és un bon resultat aquí a Duna.
Doncs mira, tret la pissarra, avui David Palma hi ha anat desgranant una miqueta els aspectes tàctics claus d'aquesta victòria a Hongria contra el Donosbaros. Victòria clara, contundent, però això sí, Vitori, tot i aquesta diferència, s'ha de dir que l'Astralpool de moment no és el primer líder del grup A.
No, ho és el Buliakmeni, que també va guanyar de 5, en el seu cas a Terrassa, però va marcar més gols. Va guanyar 11-16 i per tant, pel fet d'haver marcat més gols, comença liderant el grup el conjunt grec. Recordem que passen els dos primers, per tant no s'hauria
de... I són els dos grans favorits, segurament, no?
Sí, no s'hauria de patir. Bé, veurem el Donosbaros, també, davant el Buliakmeni, com va la cosa, perquè no ho vam dir a la prèvia, però s'ha reforçat el Donosbaros i no va jugar aquest partit en concret, però Anna Karnau, que havia estat la portera del Kinev Kirishi, una de les poques russes que ha sortit d'allà, doncs ha fitxat pel Duna. Dit això, el pròxim compromís, el derbi a Can Llong, el dia 9 de novembre, dissabte, contra les del sabadellenc Jordi Millán.
Doncs serà la següent cita europea per l'Astralpool. Aquesta temporada ens hem d'anar acostumant, que l'Astralpool és el femení i que el Keio és el Natació Sabadell masculí, que en aquest cas no va poder jugar aquest passat dissabte. Em feien broma, m'enviaven a alguns coneguts que són del món de l'esport, però no en concret del waterpolo, que em deien: ostres, ja té nassos que un partit de waterpolo se suspengui per la presència d'aigua, de pluja.
Sí, ja és mala sort que et toquin a jugar també en un cap de setmana fotut pel que fa a la meteorologia, que et toquin a jugar. Hauria de repassar ara piscina a piscina, però jo diria que és l'única piscina descoberta.
Medi, no?
I la del Medi, correcte, i la Josep Vallès. Sí, però la Josep Vallès a vegades...
Que sorpresa aquí ara, eh?
No, has estat fi, però a vegades...
No sé, crec que era Laura Ester, crec que feia broma, no sé si era ella o una altra, però aquesta setmana feia broma de dir: ostres, quina decisió, venir aquí a jugar
sí,
a un
sí,
dia
a la
com
xarxa,
avui, no?
Sí, a la xarxa s'ho posava, sí. Però diria que aquesta, no sé si es pot arribar a tancar, la Josep Vallès, però bé, en qualsevol cas, que era un dia molt advers pel que fa al temps, que jugaven a la piscina del Mataró, que és descoberta, la Joan Serra, i per tant es va haver d'ajornar sine die. No té data encara aquest partit, per tant no és el millor escenari, dit això, per afrontar el partidàs de la Champions, que hi ha aquest dimecres a la piscina piscina del Primorac Montenegrí, on els de Quim Colet tanquen la primera volta de la lligueta, i la veritat és que juguen una part de les opcions d'acabar també entre els dos primers del grup i, per tant, d'accedir a la fase de... bé, a la segona fase de grups.
Per primera vegada entrar entre els 8 millors. Gràcies, Vituri, fins ara.
Adeu.
Més qüestions. En esgrima, l'italià Tommaso Martini i la francesa Alice Recher han estat els grans triomfadors de la sisena Copa del Món Satèl·lit de Floret, celebrada aquest cap de setmana al Pavelló Municipal d'Esports de Sabadell. En la categoria masculina, Martini va batre Sol i Padrís a la final, el polonès Jan Jurkiewicz, i prèviament havia superat també a les semifinals el tirador nacional més destacat per rànquing, Carlos Llavador. En la competició femenina, Recher es va imposar la ucraïnesa Alina Polosyuk, i la millor espanyola va ser Teresa Díaz, que va ser setena a la classificació final. Ahir va ser el torn de l'Open Internacional, una prova que forma part del rànquing estatal, però que també està oberta a tiradors de fora. Els guanyadors van ser l'italià Damiano Rossatelli en homes i la romanesa Malina Calugareanu en dones. I a més, en motor, 14a posició a la general de Sergi Giral i desena a la classificació de cotxes clàssics al Rally Costa Brava històric, fent de copilot de Juan Pedro García, el sabadellenc que es va quedar lluny del podi, malgrat haver guanyat en 7 trams diferents. Una errada en la jornada de divendres va obligar a anar a remolc a la parella, que anaven als volants d'un Citroën AX GT. Els vencedors van ser David Garrigoles i Jordi Boix. I acabem amb una trista notícia. Dol en el futbol territorial per la mort de Julián Sobrino de la Cruz, fundador de la penya Los Merengues i expresident d'un dels clubs que va originar després la Sabadellenca, quan es va fusionar l'any 2003 amb l'Espronceda, amb el Campo Amor i amb el Comerç Creu, natural de Villarrobledo, Albacete. Vivia a la zona sud de la ciutat des de petit i va crear els merengues a mitjans dels 60. En els últims anys havia format part de les trobades de velles glòries que s'havien organitzat en els diferents tornejos de malalties estranyes, recuperant els 4 clubs inicials. La sabadellenca té previst guardar aquesta setmana un minut de silenci en memòria de qui conservava encara el carnet de soci número 1 de l'entitat taronja. Marxem demà més amb Sergio Cortés, amb Rubén Martínez, amb una mica de tennis, futbol, sala, juvenils, motor o segona catalana, però abans, avui a les 8 del vespre, tribuna preferent amb el Pau Vituri, al Twitch de l'emissora, a Ràdio Sabadell, o també a la 94.6. Abraçada des del control de so de la Rocío García, també des de la redacció dels Estudiants en Pràctiques, Edu Gutés i Manu Palacios. Ara, les notícies amb tota la colla d'informatius. Que vagi bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.